Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El govern espanyol vol tipificar com a delicte penal la violència vicària i ampliar-la més enllà dels fills. És el que diu l'avantprojecte de llei que ha aprovat avui el Consell de Ministres, Jordi Fortià.
La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, considera l'avantprojecte de llei especialment important davant l'auge de l'extrema dreta.
Estamos hablando de un contexto político de ola reaccionaria que pretende devolver a la igualdad a momentos pretéritos y, por supuesto, devolver a las mujeres a una situación que ya creíamos superada. Por lo tanto, el contexto político también obliga al compromiso para seguir avanzando y dando pasos firmes hacia la igualdad real de oportunidades.
El Parlament de Catalunya fa un minut de silenci com a mostra de rebuig davant el genocidi a Gaza. Els comuns han demanat al president vetar Israel en les competicions esportives.
El text consensuat per PSC, Esquerra Republicana, Comuns i la CUP ha estat criticat per Junts i el PP per no incloure les víctimes de Hamas. Mònica Sales és la portaveu de Junts i Jéssica Albiach, la portaveu dels Comuns.
Des del grup parlamentari de Junts hem considerat de ser-hi, sobretot perquè estem al costat de la vida, estem al costat dels drets humans, estem al costat de la pau, estem al costat de la fi de la barbàrie, de la fi dels genocidis.
I també li vull demanar als clubs catalans, a tot, però principalment avui al Barça, que sabem que té un partit aquesta tarda, a que faça un pas endavant i es negue a competir contra aquest equip israelià mentre es duri aquest genocidi.
Entitats pels drets humans tornen a exigir a la Generalitat que aboleixi les contencions mecàniques a les presons i reclamen la creació d'un grup d'estudi al Parlament.
Arran d'un vídeo publicat a la directa sobre la contenció d'una reclusa a Brianzú, recorden que hi ha dos informes recents al Consell d'Europa i de l'ONU que demanen la fi d'aquesta pràctica. Iñaki Rivera és director de l'Observatori del Sistema Penal i Drets Humans.
Lo que nosaltres demanem al Parlament és que es faci càrrec d'una manera permanent d'un estudi al llarg d'una sèrie de mesos que acabe finalment amb un informe, amb algunes recomanacions per tal de millorar la situació i en aquest cas nosaltres no volem millorar cap contenció mecànica, sinó que ens mantenim dintre del llenguatge de les institucions internacionals que parlen clarament de la seva abolició.
En cultura, el Festival Internacional de Cinema Documental Musical Inèdit portarà a Barcelona del 23 d'octubre al 2 de novembre grans històries al voltant de bandes i artistes com Depeche Mode, Boy George, Antonio Flores o Joan Dausà.
El certamen programa estrenes diàries i comptarà amb una cinquantena de convidats com Víctor Manuel, Leiva o el Gitano de Balaguer. Toni Carol és el director artístic del festival.
Aquí veus que moltes històries com la música ajuda a que la gent construeixi comunitat i construeixi vincles. No estigui tothom tan aïllat i tan en el seu micromón, que a través de la música ens expliquem a nosaltres mateixos i com a societat i com a món, i sempre estem convençuts que és una de les millors maneres d'intentar treure l'entrellat d'aquest món tan absurd i tan boig.
I en esport, Jordi Cervantes, al Barça s'estrena a l'Eurolliga 2025-2026.
Els blaugrana juguen des de les 6 de la tarda contra el Hapoel de Tel Aviv. El partit es disputa a Sofia, Bulgària, pel conflicte que es viu al Pròxim Orient. A més, a aquesta hora comencen dos partits importants. El Mundial de Clubs d'Handbol, el Barça busca el bitllet per a la final en el duel que l'enfronta a l'Al Ahly. I a Lleida s'està disputant el partit de setzens de final de la Copa de la Reina entre l'AEM i l'Europa.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda, un ambient ben plàcid, molt tranquil avui i sobretot calmat. S'han acabat les pluges de les Terres de l'Ebre, per bé que en aquests moments sí que tenim algun ruixadet, tot i que molt local, en alguns indrets del Prepirineu. Aniran caient alguns remets les immediates hores entre el Solsonès, el Berguedà, el Ripollès, també la comarca d'Osona o de la Garrotxa. Ja aquesta propera nit i matinada també algun ruixadet es formarà a cavall del Maresme, de la Selva o també del Vallès Oriental, però no estarem parlant de grans quantitats de pluja. A més, la nit serà una altra vegada fresca, no pas molt freda, i amb l'aparició de boires a la Catalunya central i les comarques planes de Lleida. Demà aquests núvols s'acabaran desfent, durant la tarda alguns de decoratius i poca cosa més, i la temperatura no variarà, fins i tot tindrà ganes de pujar una mica més respecte avui a les comarques de Lleida especialment. Ho anirem seguint a la xarxa.
Gràcies, Lluïsmi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. Doncs a aquesta hora ens queda, en el cas de l'autopista AP7, un tram de lentitud amb aturades a la zona de Castellbisbal en sentit sud, en sentit Tarragona. També queden algunes aturades ara ja més puntuals a la C58, a Vacarisses, encara afectada després de l'accident mortal que hi ha hagut a primera de la tarda en aquest punt de la C58 a Vacarisses. Sobretot en sentit Manresa, com dèiem, encara queda volum perquè s'estan fent les tasques de retirada del camió accidentat que ha quedat en aquest punt de la via. A la resta, el que dèiem, trànsit en general que va millorant. No obstant, a la C58, en aquest cas l'autopista de baixada entre Montcada i Torrebaró encara va lenta i espessa en sentit Barcelona, o per exemple a la B20 o inici de la C32 al tram del Prat de Llobregat de Sant Boi de sortida. És tot, bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
El govern espanyol vol tipificar com a delicte penal la violència vicària i ampliar-la més enllà dels fills. És el que diu l'avantprojecte de llei que ha aprovat avui el Consell de Ministres.
Un avantprojecte de llei pioner per combatre la violència vicària. Per primer cop es considera aquesta violència exercida sobre els fills o altres familiars per fer mal a la dona com un delicte específic. L'objectiu de la mesura és omplir el buit legal actual i augmentar la conscienciació sobre aquesta forma de violència masclista. En els últims 13 anys, 65 nens i nenes han mort per culpa d'aquesta xacra a Espanya. I només aquest any ja portem 3 víctimes mortals.
L'avantprojecte de llei l'ha presentat la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, que el considera especialment important davant l'auge de l'extrema dreta. Jordi Casino.
La iniciativa impulsada pel Ministeri d'Igualtat cerca tancar una llacuna legal que fins ara deixava sense tipificació específica aquest tipus de violència. La ministra Ana Redondo assegura que amb aquesta eina donen una resposta a una realitat duríssima i que la situació política actual justifica encara més aprofundir en els drets de les dones.
Estamos hablando de un contexto político de ola reaccionaria que pretende devolver a la igualdad a momentos pretéritos y, por supuesto, devolver a las mujeres a una situación que ya creía superada. Por lo tanto, el contexto político también obliga al compromiso para seguir avanzando y dando pasos firmes hacia la igualdad real de oportunidades.
Un avantprojecte que inclou també una pena nova, la prohibició de publicar o difondre continguts que tinguin relació directa amb el delicte comès, com va passar amb el llibre L'Odi sobre José Bretón.
Reunió avui també del govern de la Generalitat. El govern no té data per presentar la seva proposta inicial de pressupostos als socis d'investidura, però assegura que hi treballa intensament.
Això sí, preveu accelerar la unitat antidesnonaments i el registre de grans tenidors per al mes vinent, per apropar els comuns als comptes.
Mont Carvajal.
Per aprovar els pressupostos, l'1 de gener ja s'haurien d'estar negociant, però la consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha admès avui que ni tan sols tenen preparada una proposta interna.
Hi ha una data per la proposta inicial? No hi ha data encara determinada, sense poder-li acotar un calendari, ni de quan entrarà en tramitació, ni de quina manera, si hi haurà acord previ o no. Sense poder-li acotar això, perquè no ho sabem des del govern, sí que li puc dir que estem treballant amb la proposta interna, amb el finançament singular per Catalunya i amb els acords d'investidura.
Ara bé, Paneque ha dit que durant la segona quinzena d'octubre s'aprovarà el registre de grans tenidors i s'engegarà la unitat antidesnonament amb els comuns. Amb aquests moviments, el govern espera poder avançar en la negociació de pressupostos i demostrar que està complint tots els acords d'investidura.
I en l'àmbit local, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha mantingut aquesta mateixa tarda una reunió a Brussel·les amb el president del Consell Europeu, Antonio Costa. A la reunió també han assistit els alcaldes de París, de Roma, d'Atenes i de Dublín, entre d'altres que formen part de l'associació Mayors of Housing.
Una associació formada per alcaldes europeus, constituïda com a lobby, que vol impulsar solucions a la crisi de l'habitatge que viu Europa. Després de la reunió d'aquest dimarts, el president del Consell Europeu s'ha compromès a portar el debat sobre l'habitatge a la cimera de caps d'estat i de govern d'Europa d'aquest mes d'octubre. Jaume Collboni ha defensat la unitat d'Europa per trobar solucions.
Los que somos defensores del europeísmo, los que somos defensores de la Europa unida, los que somos convencidos de que unidos podemos conseguir los retos que nos propongamos, hoy estamos de enhorabuena porque hemos dado un paso muy importante en materia de vivienda en la Unión Europea y porque sabemos que la Unión Europea, cuando es capaz de movilizar recursos, resuelve los problemas. Lo ha demostrado en el pasado y lo puede demostrar en el futuro.
Majors for Housing ja ha mantingut també reunions amb el Comitè de les Regions Europees, el Parlament Europeu i la Comissió Europea.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau internacional, un dia més, Hamas estudiarà el pla de pau per Gaza del president dels Estats Units, Donald Trump, i el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu.
Segons diversos canals àrabs, el grup armat està disposat a considerar qualsevol proposta que no entri en conflicte amb els interessos palestins. Hamas ha condicionat l'alliberament dels palestins a la fi de la guerra i a la retirada de l'ocupació d'Israel de la franja. El pla de pau per Gaza, presentat dilluns a la Casa Blanca, exigeix l'alliberament dels hostatges en 72 hores, tanca la porta a l'annexió de Gaza i estableix un govern transitori sense participació ni de Hamas ni de l'autoritat palestina. La proposta consta de 20 punts que preveuen la fi immediata de la guerra i un termini de 72 hores perquè tots els hostatges vius i morts siguin retornats i després d'això Israel es compromet a alliberar 250 presoners condemnats a cadena perpètua i 1.700 gazians detinguts des del 7 d'octubre del 2023.
Mentrestant, a casa nostra, el Parlament de Catalunya ha fet aquesta tarda un minut de silenci com a mostra de rebuig davant el genocidi a Gaza.
El text, però, no ha estat exempt de la polèmica. L'extrema dreta ha sortit de l'hemicicle i Junts i el PP han criticat que no s'inclogués les víctimes de Hamas. Per la seva banda, el president Salvador Illa ha demanat l'alto el foc permanent i la creació de dos estats.
Mont Carvajal.
A iniciativa del PSC, Esquerra Republicana, Comuns i la CUP, s'ha escrit un text i s'ha fet un minut de silenci i rebuig al genocidi a Gaza. Junts ha signat el text i ha fet el minut, però ha expressat el seu desacord perquè no s'hi ha afegit cap referència a Hamas. Ho ha explicat la portaveu Mònica Sales.
Des del grup parlamentari de Junts hem considerat de ser-hi, sobretot perquè estem al costat de la vida, estem al costat dels drets humans, estem al costat de la pau, estem al costat de la fi de la barbària, de la fi dels genocidis.
El Partit Popular ha argumentat i fet el mateix. En canvi, els diputats de Vox i Aliança Catalana han sortit de l'hemicicle. Més tard, Jessica Albiach dels Comuns ha demanat al president que treballi amb les federacions esportives perquè Israel no pugui competir.
I també li vull demanar als clubs catalans, a tot, però principalment avui al Barça, que sabem que té un partit aquesta tarda, a que faça un pas endavant i es negue a competir contra aquest equip israelià mentre es duri aquest genocidi.
El president Illa ha evitat pronunciar-s'hi, però ha dit que Occident ha perdut autoritat moral fent servir un doble reser amb el conflicte de Palestina i ha defensat dos estats.
La barbàrie o genocidi ha de parar de forma immediata i permanent. Ha de parar la barbàrie o genocidi. Això crec que és el primer objectiu que tots compartim. I en segon lloc s'ha de treballar per una pau estable i duradora, és a dir, per dos estats.
D'altra banda, Illa ha dit que en aquest inici de curs polític ha trobat a faltar que no hi siguin tots els diputats en referència a Carles Puigdemont i a Lluís Puig de Junts per Catalunya, per qui ha reclamat que se'ls reconegui tots els drets.
I també Catalunya es mobilitza per exigir la fi del genocidi d'Israel a Palestina amb dues convocatòries de protesta. La primera, una gran manifestació aquest dissabte a Barcelona, que vol ser multitudinària. I la segona, una vaga parcial prevista per al 15 d'octubre. Carina Bellvé.
Més de 600 entitats s'han adherit a la manifestació prevista per aquest dissabte, que pretén ser la més multitudinària convocada fins ara de rebuig al genocidi a Palestina. Una protesta amb la qual es vol reclamar a les institucions que trenquin qualsevol relació amb Israel, com també un embargament efectiu d'armament, al considerar que el decret del govern espanyol té massa escletxes. Natàlia Abuixarar és la presidenta de la Comunitat Palestina a Catalunya.
El proper 4 d'octubre convidem a tota la gent, veïns i veïnes dels pobles i ciutats, a inundar els carrers de Barcelona d'esperança. Com estem veient a les accions contra la Vuelta, només la gent d'empeu pot construir i canviar el futur. Com en els moments més decisius, estem convençuts que Catalunya i Barcelona donaran una lliçó al món en defensa dels drets humans i la justícia universal.
En paral·lel, pel 15 d'octubre, els sindicats han registrat una convocatòria de vaga parcial de 2 hores en 3 franges, de 2 a 4 del matí, de 10 a 12 del migdia i de 5 a 7 de la tarda, amb l'objectiu de solidaritzar-se amb el poble palestí i rebutjar l'ofensiva militar d'Israel a Gaza.
Entitats pels drets humans tornen a exigir a la Generalitat que aboleixi les contencions mecàniques a les presons i reclamen la creació d'un grup d'estudi al Parlament.
Arran d'un vídeo publicat a la directa sobre la contenció d'una reclusa a Brians 1, recorden que hi ha dos informes recents del Consell d'Europa i de l'ONU que demanen la fi d'aquesta pràctica.
Maite Polo.
Una contenció mecànica significa lligar un pres o una presa amb corretges a una llitera i les entitats pro drets humans asseguren que les immobilitzacions s'allarguen de vegades fins a 12 o 15 hores i ratllen la tortura. Per això demanen la creació d'un grup d'experts amb la participació de totes les parts afectades per acabar amb aquesta pràctica a les presons catalanes. Iñaki Rivera és professor de dret a la Universitat de Barcelona i director de l'Observatori del Sistema Penal i Drets Humans.
Lo que nosaltres demanem al Parlament és que es faci càrrec d'una manera permanent d'un estudi al llarg d'una sèrie de mesos que acabe finalment amb un informe, amb algunes recomanacions per tal de millorar la situació i en aquest cas nosaltres no volem millorar cap contenció mecànica, sinó que ens mantenim dintre del llenguatge de les institucions internacionals que parlen clarament de la seva abolició.
Les entitats pro drets humans consideren preocupant que el conseller de Justícia Ramon Espadaler hagi qualificat de correcta la contenció de la reclusa que apareix a les imatges gravades per càmera de seguretat l'1 de desembre de l'any passat.
I en matèria policial també, la policia local de Torredembarra ha vist reduïdes les seves tasques judicials de manera notable des de l'entrada en funcionament de la comissaria dels Mossos d'Esquadra a Torredembarra. En concret, aquestes han baixat un 46% en el cas del cos municipal, segons s'ha detallat aquest dimarts a la Junta Local de Seguretat. Ona la Torre, Josep Sánchez.
Això ha suposat un reforç de les funcions administratives i d'atenció a la ciutadania i un descens en el nombre de requeriments atesos per part de la policia local. El 2024 van ser una mica menys de 16.000. Són 3 punts i mig menys que l'any anterior. Gairebé el 70% corresponen a les tasques de policia de proximitat i de seguretat ciutadana. Pel que fa a les denúncies instruïdes com a policia judicial, s'han quedat en 983. L'alcalde de Torredembarra, Valer Pino, assegura que la col·laboració que hi ha entre policia local i Mossos d'Esquadra ajuda a augmentar la percepció de seguretat.
Com aquesta implantació, com aquest desplegament dels Mossos d'Esquadra aquí a la nostra comarca, però especialment a Torredembarra, ha tingut un impacte molt positiu en la percepció de la seguretat i també en les accions que aquesta requereix. No?
Segons les dades que han exposat els Mossos d'Esquadra, a Torredembarra hi va haver, durant l'últim any, 1.100 fets delictius. Això suposa una reducció del 15%.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau econòmica, avui ha obert portes al Saló de Districte, al recinte Fira Gran Via de l'Hospitalet, dedicat al mercat immobiliari internacional. Més de 14.000 directius, 450 experts d'arreu del món i 350 empreses s'hi apleguen des d'avui i fins dijous.
Després de la darrera edició marcada per les protestes contra l'especulació immobiliària a l'entrada del recinte, enguany, de moment, no s'han registrat incidències.
Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
Cap a 8:45 arribaven els primers representants de fons d'inversions, experts immobiliaris i altres treballadors del sector de l'habitatge al recinte Fira Gran Via. El Saló de Districte torna a l'Hospitalet en una edició marcada per la baixada dels tipus d'interès, tot i que amb la mirada posada en les dificultats per accedir a la compra d'habitatge. Ho explicava Juan Velayos, president de Districte.
No et diria que és un mal moment, al contrari, et diria que és un bon moment, però entre tots hem d'aconseguir que hi hagi més oferta al mercat perquè aviam si aconseguim que els preus no continuïn pujant.
Els organitzadors preveuen que passin al Congrés més de 14.000 experts del sector. Entre els temes centrals s'hi destaca l'impuls de les oficines després de la davallada del teletreball. I encara que enguany no hi ha hagut protestes a les portes de Districte, la fira no està exempta de polèmica. Entitats com la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya denuncien que algunes empreses que hi participen al Saló contribueixen al genocidi del poble palestí. Paula Serra, portaveu de l'entitat.
CaixaBank, Banc Santander, Banc Sabadell són patrocinadors del Congrés i alhora estan finançant la indústria armamentística i projectes en el territori palestí ocupat.
Dijous 2 d'octubre serà la fira amb ponència sobre el mercat nòrdic o el rol dels agents comercials.
I en territori, els alcaldes de 3 dels municipis més afectats dels aiguats, Mas de Barberans, Amposta i Camprodó, han reclamat a l'administració que fiscalitzi a les grans companyies per acabar amb els problemes en el subministrament elèctric. Asseguren que cada cop és una situació que es repeteix més sovint. 21 Ràdio, Aleida Paz.
Els alcaldes de Mas de Barberans, Amposta i Campredó han reclamat a les administracions i grans companyies que solucionin els problemes de subministrament elèctric que pateixen. Els aiguats d'aquest dilluns han tornat a posar sobre la taula una situació que cada cop es repeteix més a sovint. Des del Mas de Barberans, l'alcaldessa Daniela Lleixà ha reclamat una aplicació efectiva per garantir l'equitat dels serveis als pobles petits.
Sabem que es va aprovar recentment l'Estatut de Municipis Rurals, gestat i treballat pel govern del president aragonès. L'estem, no? Lo volem portar a terme, lo volem implementar. Des del municipi rurals reivindiquem aquesta equitat en serveis que l'Estatut ho posa damunt la taula i que veiem que estem molt lluny de tindre l'equitat en serveis.
En la mateixa línia s'han pronunciat l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, i el de Campredó, Damià Grau, qui reclamen minimitzar la burocràcia per donar una resposta ràpida i efectiva a aquests episodis.
En cultura, el Festival Internacional de Cinema Documental Musical Inèdit portarà a Barcelona del 23 d'octubre al 2 de novembre grans històries al voltant de bandes i artistes com Depeche Mode, Boy George, Antonio Flores o Joan Dausà. El certamen programa estrenes diàries i comptarà amb una cinquantena de convidats com Víctor Manuel, Leiva o el gitano de Balaguer, David Navarro.
Durant els dies de festival es projectaran 71 documentals. S'inaugurarà el 23 d'octubre amb la projecció de Spinal Tap 2, The End Continues, i es podran veure grans històries sobre bandes de renom, com el film Depeche Mode M o Boy George and Culture Club. També en l'àmbit nacional, amb Flores para Antonio, un retrat íntim d'Antonio Flores, o el llargmetratge La Gran Bogeria, sobre el projecte de Joan Dausà d'omplir el mateix any el Sant Jordi i el Palacio de Vistalegre. El director artístic del festival, Toni Carol, ha reivindicat la importància de l'inèdit.
Aquí veus que moltes històries, com la música, ajuda a que la gent construeixi comunitat i construeixi vincles. No estigui tothom tan aïllat i tan en el seu micromón, que a través de la música ens expliquem a nosaltres mateixos i com a societat i com a món. I sempre estem convençuts que és una de les millors maneres de intentar treure l'entrellat d'aquest món tan absurd i tan boig.
Entre la cinquantena de convidats destaquen Joan Dausà, Alba Flores, Leiva, que presenta Hasta que me quede sin voz, Víctor Manuel, amb Solo pienso en ti, o el gitano de Balaguer, protagonista del documental que porta el seu nom.
I Barcelona ha proclamat avui la seva carta pels drets culturals, ho ha fet en el marc de Culturopolis, el fòrum que ha arrencat avui i que plega conferències, debats i actuacions musicals i escèniques.
La Diputació de Barcelona promou aquesta trobada cultural que complementa des de la visió ciutadana i del món local la gran cimera cultural de la UNESCO que va començar ahir a la capital catalana.
Anna Ruiz.
La Carta pels Drets Culturals és un decàleg que recull la defensa de la llibertat individual i de pensament, la dels drets socials, i fa una crida a favor de la inclusió i la diversitat. Barcelona i la seva regió metropolitana han proclamat aquest dimarts la nova carta en el marc de Culturòpolis 2025. Es tracta d'un pronunciament col·lectiu per vincular la cultura amb la pau i la resolució de conflictes en un moment geopolític tan tens com l'actual. Pau González és el diputat de Cultura de la Diputació de Barcelona.
La cultura és allò que ens defineix com a humans, per tant, és impossible destriar-la del que està passant en aquests moments amb el genocidi a Gaza, amb la guerra a Ucraïna o amb tants i tants conflictes o amb tantes situacions que desmereixen la vida de la gent. El que volem és que la cultura sigui una eina per ampliar el propi dret a la cultura i per garantir els drets col·lectius per una vida digna.
Els organitzadors han fet dos gegants representant els presidents de la Xina i els Estats Units. Els han construït de manera exclusiva per al Culturòpolis 2025 per alertar sobre els perills actuals i destacar que la cultura és sempre una finestra a favor del diàleg.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Comencem amb esport en directe i concretament amb bàsquet, que aquesta tarda ha arrencat amb una nova edició de l'Eurolliga masculina i ho fa amb el partit del Barça a Sofia, a Bulgària, davant el Hapoel Tel Aviv, que juga a Bulgària els seus partits com a local. El partit ja es troba encara en la recta C quart i el Barça que perd per 16 punts de diferència. Hapoel Tel Aviv 77, Barça 61. Pel que fa a l'handbol, el Barça juga aquest vespre des de la CEL la semifinal del Mundial de Clubs d'Egipte davant l'Al Ahly, vigent campió africà i anfitrió de la competició. El partit és al minut 18 de partit, queden de la primera part, queden 12 per arribar al descans i de moment va guanyar el Barça per 8 a 6. I encara més esport en directe, com comentàvem, perquè aquest vespre es disputa la Copa de la Reina, setzens de final. El partit ha començat a les 7 de la tarda, és una ronda que juga un únic partit i ho fa amb un duel català entre l'AEM i l'Europa, que es troben a Lleida amb l'objectiu d'accedir a vuitens i rebre un equip de la màxima categoria a la següent ronda. El partit es troba al minut 25 de la primera part amb empat a 0 al marcador. Encara en futbol, el Barça activa el xip de la Champions en la prèvia del partit de demà a Montjuïc davant el PSG. El conjunt francès, vigent campió europeu, arriba amb les baixes confirmades de Kvaratskhelia, Doué, Dembélé i Marquinhos. A la prèvia del partit han sortit a parlar Hansi Flick i Pedri. El tècnic alemany creu que el Barça sempre és candidat a aixecar el títol continental, però avisa que això acaba de començar.
Of course, we are Barça.
Sí, esclar, som el Barça i ens agrada ser favorits per a la Champions League, però sabem que és molta feina, que és un camí molt llarg i que tenim un rival impressionant al davant. El rival és diferent també, el Barça també és diferent, tot ha canviat completament.
De la seva banda, el blaugrana Pedri ha destacat que el duel és un dels més destacats que es poden veure al panorama mundial.
Si no es el mejor, uno de los mejores. Creo que el París es un equipo que bueno, ya lo ha demostrado la temporada pasada lo que es, uno de los mejores equipos del mundo, y nosotros pues yo considero que somos el mejor, así que creo que va a ser un espectáculo que todo el mundo va a ir a disfrutar al campo.
Valdés s'ha entrenat amb normalitat i tot apunta que entrarà a la convocatòria un cop rebi l'alta mèdica. La segona jornada de la Champions ha arrencat aquesta tarda, des de 6:45 jugar al Real Madrid al Kazakhstan, al camp del Cairat al matí, i de moment guanya per 0-1. I en waterpolo, les instal·lacions del Club Natació Terrassa acolliran des de divendres un dels grups de la fase prèvia de l'Eurocup masculina.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Gini. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
9 de cada 10 incendis són causats per persones. Al bosc, al camp o a les urbanitzacions, tota imprudència és fatal. Si llences una burilla, fas una barbacoa en zones de risc o no et desfàs de les restes vegetals amb precaució, pots provocar un incendi. Evitar-ho i protegir-te comença amb tu. Informa-te'n a incendis.gencat.cat. Si veus foc o fum, truca al 112. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
La novena de Beethoven és molt més que l'himne de l'alegria.
El 3 i 4 d'octubre, l'OBC inaugura temporada a l'Auditori amb aquesta obra transcendental dirigida per Ludovic Morlot i acompanyada de quatre solistes de luxe i l'Orfeó català.
Venda d'entrades a auditori.cat.
Quan comences coses noves, quan necessites saber què passa, quan hi ha històries a classe o al carrer que s'han d'explicar, quan somies nous projectes, quan necessites desconnectar, viatjar i trobar-te amb els teus, sempre som al teu costat. La xarxa. Busca'ns a les televisions i ràdios locals i a la plataforma La Xarxa Més.
El diccionari TermCat.
40 anys, 40 paraules.
2010. Informàtica en núvol.
Organització d'un sistema informàtic en què l'usuari fa ús de recursos i serveis de processament i emmagatzematge de dades allotjades en servidors externs accessibles a través d'internet.
Marta Graner.
Tant en anglès català es manté aquesta metàfora del núvol per referir-se al lloc on s'emmagatzemen o es tracten les dades, perquè transmet molt bé el concepte clau, que és utilitzar recursos informàtics, servidors, espais d'emmagatzematge o programes que no estan instal·lats localment a l'ordinador que tu estàs utilitzant, sinó que s'hi accedeix a través d'internet, com si baixessin d'un núvol que ho conté tot. Aquest sistema d'emmagatzematge s'ha estès perquè té molts avantatges, principalment l'accessibilitat des de qualsevol ubicació, les còpies de seguretat i la sincronització automàtiques. I, sobretot, l'estalvi d'espai físic i de recursos.
Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El govern espanyol vol tipificar com a delicte penal la violència vicària i ampliar-la més enllà dels fills. És el que diu l'avantprojecte de llei que ha aprovat avui el Consell de Ministres, Jordi Fortià.
La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, considera l'avantprojecte de llei especialment important davant l'auge de l'extrema dreta.
Estamos hablando de un contexto político de ola reaccionaria que pretende devolver a la igualdad a momentos pretéritos y, por supuesto, devolver a las mujeres a una situación que ya creíamos superada. Por lo tanto, el contexto político también obliga al compromiso para seguir avanzando y dando pasos firmes hacia la igualdad real de oportunidades.
El Parlament de Catalunya fa un minut de silenci com a mostra de rebuig davant el genocidi a Gaza. Els comuns han demanat al president vetar Israel en les competicions esportives.
El text consensuat per PSC, Esquerra Republicana, Comuns i la CUP ha estat criticat per Junts i el PP per no incloure les víctimes de Hamas. Mònica Sales és la portaveu de Junts i Jèssica Albiach, la portaveu dels Comuns.
Des del grup parlamentari de Junts hem considerat de ser-hi, sobretot perquè estem al costat de la vida, estem al costat dels drets humans, estem al costat de la pau, estem al costat de la fi de la barbàrie, de la fi dels genocidis.
I també li vull demanar als clubs catalans, a tot, però principalment avui al Barça, que sabem que té un partit aquesta tarda, a que faça un pas endavant i es negue a competir contra aquest equip israelià mentre es duri aquest genocidi.
Entitats pels drets humans tornen a exigir a la Generalitat que aboleixi les contencions mecàniques a les presons i reclamen la creació d'un grup d'estudi al Parlament.
Arran d'un vídeo publicat a la directa sobre la contenció d'una reclusa a Brianzú, recorden que hi ha dos informes recents al Consell d'Europa i de l'ONU que demanen la fi d'aquesta pràctica. Iñaki Rivera és director de l'Observatori del Sistema Penal i Drets Humans.
Lo que nosaltres demanem al Parlament és que es faci càrrec d'una manera permanent d'un estudi al llarg d'una sèrie de mesos que acaba finalment amb un informe, amb algunes recomanacions per tal de millorar la situació i en aquest cas nosaltres no volem millorar cap contenció mecànica, sinó que ens mantenim dintre del llenguatge de les institucions internacionals que parlen clarament de la seva abolició.
En cultura, el Festival Internacional de Cinema Documental Musical Inèdit portarà a Barcelona del 23 d'octubre al 2 de novembre grans històries al voltant de bandes i artistes com Depeche Mode, Boy George, Antonio Flores o Joan Dausà.
El certamen programa estrenes diàries i comptarà amb una cinquantena de convidats com Víctor Manuel, Leiva o el Gitano de Balaguer. Toni Carol és el director artístic del festival.
Aquí veus que moltes històries com la música ajuda a que la gent construeixi comunitat i construeixi vincles. No estigui tothom tan aïllat i tant en el seu micromón que a través de la música ens expliquem a nosaltres mateixos i com a societat i com a món. I sempre estem convençuts que és una de les millors maneres d'intentar treure l'entrellat d'aquest món tan absurd i tan boig.
En esports, Jordi Cervantes, al Barça, s'estrena a l'Eurolliga 2025-2026.
Els blaugrana juguen des de les 6 de la tarda contra el Hapoel de Tel Aviv. El partit es disputa a Sofia, Bulgària, pel conflicte que es viu al Pròxim Orient. A més, a aquesta hora comencen, o des de les 7 han començat, dos partits importants. Al Mundial de Clubs d'Handbol, el Barça busca el bitllet per a la final en el duel que l'enfronta a l'Al Ahly. I a Lleida s'està disputant el partit de 16ens de final de la Copa de la Reina entre l'AEM i l'Europa.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim, com sempre, Planada. Serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda, un ambient ben plàcid, molt tranquil avui i sobretot calmat. S'han acabat les pluges de les Terres de l'Ebre, per bé que en aquests moments sí que tenim algun ruixadet, tot i que molt local, en alguns indrets del Prepirineu. Aniran caient alguns ramets les immediates hores entre el Solsonès, el Berguedà, el Ripollès, també la comarca d'Osona o de la Garrotxa. Ja aquesta propera nit i matinada també algun ruixadet es formarà a cavall del Maresme, de la Selva o també del Vallès Oriental, però no estarem parlant de grans quantitats de pluja. A més, la nit serà una altra vegada fresca, no pas molt freda, i amb l'aparició de boires a la Catalunya Central i les comarques planes de Lleida. Demà aquests núvols s'acabaran desfent, durant la tarda alguns de decoratius i poca cosa més, i la temperatura no variarà, fins i tot tindrà ganes de pujar una mica més respecte avui a les comarques de Lleida especialment. Ho anirem seguint a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs tot plegat ja molt més normalitzat, ja més tranquil, amb poc volum de trànsit en general a la xarxa viària. Hem de dir que ja s'ha reobert finalment el trànsit de la C58 a Vacarisses. Ha estat una bona estona aquesta tarda tallada per recordar l'accident malauradament mortal que hi ha hagut en aquest punt amb un xoc entre un turisme i un camió. Ara mateix, per tant, circulació normalitzada en aquest tram de la carretera de C58 i, com dèiem, en general, de la majoria de punts de la xarxa viària, que eren unes zones amb intensitat, com és la B20, el Prat de Llobregat, de sortida de Barcelona, alguns trams ja curtets de les dues rondes en sentit Besòs, però, com dèiem, amb clara tendència a la millora. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
El govern espanyol vol tipificar com a delicte penal la violència vicària i ampliar-la més enllà dels fills. És el que diu l'avantprojecte de llei que ha aprovat avui el Consell de Ministres.
Un avantprojecte de llei pioner per combatre la violència vicària. Per primer cop es considera aquesta violència exercida sobre els fills o altres familiars per fer mal a la dona com un delicte específic. L'objectiu de la mesura és omplir el buit legal actual i augmentar la conscienciació sobre aquesta forma de violència masclista. En els últims 13 anys, 65 nens i nenes han mort per culpa d'aquesta xacra a Espanya i només aquest any ja portem 3 víctimes mortals.
L'avantprojecte de llei l'ha presentat la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, que el considera especialment important davant l'auge de l'extrema dreta, Jordi Casino.
La iniciativa impulsada pel Ministeri d'Igualtat cerca tancar una llacuna legal que fins ara deixava sense tipificació específica aquest tipus de violència. La ministra Ana Redondo assegura que amb aquesta eina donen una resposta a una realitat duríssima i que la situació política actual justifica encara més aprofundir en els drets de les dones.
Estamos hablando de un contexto político de ola reaccionaria que pretende devolver a la igualdad a momentos pretéritos y, por supuesto, devolver a las mujeres a una situación que ya creía superada. Por lo tanto, el contexto político también obliga al compromiso para seguir avanzando y dando pasos firmes hacia la igualdad real de oportunidades.
Un avantprojecte que inclou també una pena nova, la prohibició de publicar o difondre continguts que tinguin relació directa amb el delicte comès, com va passar amb el llibre L'Odi sobre José Bretón.
Reunió avui també del govern de la Generalitat. L'executiu no té data per presentar la seva proposta inicial de pressupostos als socis d'investidura, però assegura que hi treballa intensament.
Això sí, preveu accelerar a la unitat antidesnonaments i al registre de grans tenidors per al mes vinent, per apropar els comuns als comptes.
Mont Carvajal.
Per aprovar els pressupostos, l'1 de gener ja s'haurien d'estar negociant, però la consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha admès avui que ni tan sols tenen preparada una proposta interna.
Hi ha una data per la proposta inicial? No hi ha data encara determinada, sense poder-li acotar un calendari, ni de quan entrarà en tramitació, ni de quina manera, si hi haurà acord previ o no, sense poder-li acotar això, perquè no ho sabem des del govern. Sí que li puc dir que estem treballant amb la proposta interna, amb el finançament singular per Catalunya i amb els acords d'investidura.
Ara bé, Paneque ha dit que durant la segona quinzena d'octubre s'aprovarà el registre de grans tenidors i s'engegarà la unitat antidesnonaments que van pactar amb els comuns. Amb aquests moviments, el govern espera poder avançar en la negociació de pressupostos i demostrar que està complint tots els acords d'investidura.
I en marxa en aquesta la conferència del president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, on està previst que anunciï la seva intenció de ser el cap de llista del partit per les eleccions del 2027, tal com ja us avançàvem ahir. Junqueras ha parlat de la desesperança de la societat i en especial de les generacions més joves.
Crec que la principal raó per la desesperança és la desigualtat, la injustícia, els desequilibris, en totes les seves dimensions i en tots els seus àmbits, els desequilibris territorials, en un país on la seva població viu especialment concentrada, com li he sentit explicar en diverses ocasions a l'Elisenda Alemany, entre les platges i l'AP7.
I a aquesta hora, Cornellà de Terri, a Girona, celebra l'aniversari de l'1 d'octubre de 2017. Ho fa amb un acte organitzat per Junts per Catalunya en què es preveu que intervingui telemàticament el president del partit, Carles Puigdemont. Així que anem cap allà. Banyoles Televisió, David Bertran, bona tarda.
Bona tarda. Bé, aquí sí està desenvolupant aquest acte, com dèieu, de commemoració de l'1 d'octubre, acte nacional de Junts, aquí a Cornellà del Terri. Ha començat aproximadament fa 40 minuts i amb la participació i intervenció, com deies, del president de la formació, Carles Puigdemont, que es preveu que intervingui d'aquí una estona per via telemàtica. També la intervenció del secretari general de Junts, Jordi Turull, que també ho farà en breu, i fins ara doncs ha intervingut l'alcalde de Cornellà del Terri i actual president de l'AMI, de l'Associació de Municipis per la Independència, Salvador Coll. Un acte en què Junts ha refermat doncs el seu compromís amb el mandat de l'1 d'octubre, que diu que 8 anys després doncs segueix vigent, un 1 d'octubre que han qualificat com l'expressió més alta de voluntat de ser dels catalans i catalanes i una lliçó cap al món d'un poble decidit a defensar el seu dret a ser. Segons deia l'alcalde de Cornellà del Terri, president de l'AMI, un dels principals reptes que té la classe política avui en dia és, doncs, convertir la dignitat d'aquell dia en un projecte polític sòlid, un projecte polític en què es defensi la llengua catalana, una escola forta i una identitat i una cultura vinculada a les tradicions dels catalans. Ha admès que 8 anys després hi ha desencís al carrer, molta gent que s'ha sentit abandonada per la classe política, que ha vist que hi havien moltes lluites internes en els partits que han passat per sobre de la voluntat de la gent, però al mateix temps Salvador Coll ha assegurat que no hi ha rendició i que el votant independentista segueix ben viu i que, per tant, doncs, la clau és seguir treballant des de la fermesa, la constància i, sobretot, la unió de la classe política catalana per convertir aquesta ràbia que hi pot haver ara mateix en un nou impuls de cara al... Com dèiem, 40 minuts d'acte aquí a Cornellà del Terri. Ara mateix estan intervenint alguns testimonis que expliquen com va viure aquell 1 d'octubre, la que en aquells moments era alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, l'actual alcaldessa de Maçanet de la Selva, Natàlia Figueres, que en aquell moment era diputada de Junts pel Sí, l'alcalde de Molló, Pep Coma, i un dels membres de la mesa de Cornellà del Terri, on va acabar votant, per sorpresa, Carles Puigdemont.
Moltíssimes gràcies, David, per aquesta última hora des de Cornellà de Terri.
Notícies en xarxa, edició vespre.
En clau internacional, Hamas estudiarà el pla de pau per Gaza del president dels Estats Units, Donald Trump, i el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu.
Segons diversos canals àrabs, el grup armat està disposat a considerar qualsevol proposta que no entri en conflicte amb els interessos palestins. Hamas ha condicionat l'alliberament dels palestins a la fi de la guerra i a la retirada de l'ocupació d'Israel de la franja. El pla de pau per Gaza, presentat dilluns a la Casa Blanca, exigeix l'alliberament dels hostatges en 72 hores, tanca la porta a l'annexió de Gaza i estableix un govern transitori sense participació ni de Hamas ni de l'autoritat palestina. La proposta consta de 20 punts que preveuen la fi immediata de la guerra i un termini de 72 hores perquè tots els hostatges, vius i morts, siguin retornats i després d'això Israel es compromet a alliberar 250 persones condemnades a cadena perpètua i 1.700 gazians detinguts des del 7 d'octubre del 2020.
Mentrestant, a casa nostra, el Parlament de Catalunya ha fet aquesta tarda un minut de silenci com a mostra de rebuig davant el genocidi a Gaza.
El text, però, no ha estat exempt de polèmica. L'extrema dreta ha sortit de l'hemicicle i Junts i el PP han criticat que no s'inclogués a les víctimes de Hamas. Per la seva banda, el president Salvador Illa ha demanat alto el foc permanent i la creació de dos estats.
Mont Carvajal.
A iniciativa del PSC, Esquerra Republicana, Comuns i la CUP, s'ha escrit un text i s'ha fet un minut de silenci i rebuig al genocidi a Gaza. Junts ha signat el text i ha fet el minut, però ha expressat el seu desacord perquè no s'hi ha afegit cap referència a Hamas. Ho ha explicat la portaveu Mònica Sales.
Des del grup parlamentari de Junts hem considerat de ser-hi, sobretot perquè estem al costat de la vida, estem al costat dels drets humans, estem al costat de la pau, estem al costat de la fi de la barbàrie, de la fi dels genocidis.
El Partit Popular ha argumentat i fet el mateix. En canvi, els diputats de Vox i Aliança Catalana han sortit de l'hemicicle. Més tard, Jessica Albiach dels Comuns ha demanat al president que treballi amb les federacions esportives perquè Israel no pugui competir.
I també li vull demanar als clubs catalans, a tot, però principalment avui al Barça, que sabem que té un partit aquesta tarda, a que faça un pas endavant i es negue a competir contra aquest equip israelià mentre es duri aquest genocidi.
El president Illa ha evitat pronunciar-s'hi, però ha dit que Occident ha perdut autoritat moral fent servir un doble reser amb el conflicte de Palestina i ha defensat dos estats.
La barbàrie o genocidi ha de parar, de forma immediata i permanent. Ha de parar la barbàrie o genocidi. I això crec que és el primer objectiu que tots compartim. I en segon lloc, s'ha de treballar per una pau estable i duradora, és a dir, per dos estats.
D'altra banda, Illa ha dit que en aquest inici de curs polític ha trobat a faltar que no hi siguin tots els diputats, en referència a Carles Puigdemont i a Lluís Puig, de Junts per Catalunya, per qui ha reclamat que se'ls reconegui tots els drets.
I també Catalunya es mobilitza per exigir la fi del genocidi d'Israel a Palestina amb dues convocatòries de protesta. La primera, una gran manifestació aquest dissabte a Barcelona que vol ser multitudinària. I la segona, una vaga parcial prevista pel proper 15 d'octubre. Entitats pels drets humans tornen a exigir a la Generalitat que aboleixi les contencions mecàniques a les presons i reclamen la creació d'un grup d'estudi al Parlament.
Arran d'un vídeo publicat a la directa sobre la contenció d'una reclusa a Brians 1, recorden que hi ha dos informes recents del Consell d'Europa i de l'ONU que demanen la fi d'aquesta pràctica.
Maite Polo.
Una contenció mecànica significa lligar un pres o una presa amb corretges a una llitera i les entitats pro drets humans asseguren que les immobilitzacions s'allarguen de vegades fins a 12 o 15 hores i ratllen la tortura. Per això demanen la creació d'un grup d'experts amb la participació de totes les parts afectades per acabar amb aquesta pràctica a les presons catalanes. Iñaki Rivera és professor de dret a la Universitat de Barcelona i director de l'Observatori del Sistema Penal i Drets Humans.
Lo que nosaltres demanem al Parlament és que es faci càrrec d'una manera permanent d'un estudi al llarg d'una sèrie de mesos que acabe finalment amb un informe, amb algunes recomanacions per tal de millorar la situació i en aquest cas nosaltres no volem millorar cap contenció mecànica, sinó que ens mantenim dintre del llenguatge de les institucions internacionals que parlen clarament de la seva abolició.
Les entitats pro drets humans consideren preocupant que el conseller de Justícia Ramon Espadaler hagi qualificat de correcta la contenció de la reclusa que apareix a les imatges gravades per càmera de seguretat l'1 de desembre de l'any passat.
I en successos, mor un home en caure de l'espigó del racó de la platja de la Pineda mentre pescava. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació.
Un home de 66 anys va morir aquest dilluns a la tarda en caure de l'espigó del racó de la platja de la Pineda, al terme de Vilaseca, al Tarragonès, mentre pescava. Segons fonts policials, Salvament Marítim el va rescatar, però l'individu va acabar morint. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació per determinar les causes de la mort. L'home era un veí de la zona.
En clau econòmica, el Sabadell, el Banc Sabadell, creu que la nova oferta del BBVA infravalora el valor de l'entitat catalana. El Consell d'Administració de l'entitat ha rebutjat de nou l'oferta per majoria i ha pujat fins a 1.450 milions la retribució als accionistes els propers anys. Els dirigents...
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més cosetes. Els alcaldes dels tres municipis més afectats pels aiguats, Mas de Barberans, Amposta i Camprodó, han reclamat a l'administració que fiscalitzi a les grans companyies per acabar amb els problemes en el subministrament elèctric. Asseguren que cada cop és una situació que es repeteix més sovint. 21 Ràdio, a l'Aida Baz.
Els alcaldes de Mas de Barberans, Amposta i Campredó han reclamat a les administracions i grans companyies que solucionin els problemes de subministrament elèctric que pateixen. Els aiguats d'aquest dilluns posa sobre la taula una situació que cada cop es repeteix més a sovint. Des del Mas de Barberans, l'alcaldessa Daniela Lleixà ha reclamat una aplicació efectiva per garantir l'equitat dels serveis als pobles petits.
Sabem que es va aprovar recentment l'Estatut de Municipis Rurals, gestat i treballat pel govern del president aragonès. L'estem, no? Volem portar a terme, volem implementar des del municipi rural, reivindiquem aquesta equitat en serveis que l'Estatut ho posa damunt la taula i que veiem que estem molt lluny de tindre l'equitat en serveis.
En la mateixa línia s'han pronunciat l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, i el de Campredó, Damià Grau, qui reclamen minimitzar la burocràcia per donar una resposta ràpida i efectiva a aquests episodis.
I el govern d'Aran demana a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre que actuï amb urgència a la llera del riu Garona. L'actual situació preocupa pel risc de riuades. Lleida Televisió Aran, Álvaro Ordóñez.
Durant les properes setmanes es desplaçaran tècnics de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre a la Val d'Aran després de la carta rebuda pel Consell General d'Aran queixant-se sobre la situació que presenta la llera del riu Garona, plena de vegetació i que comença a ocupar d'altres trams, especialment en zones urbanes i periurbanes. El govern aranès va sol·licitar un pla urgent d'actuació pel condicionament d'aquest riu perquè a dia d'avui hi ha un risc que puguin produir-se fenòmens climatològics adversos i que això pugui tenir conseqüències pels habitants i d'altres espais naturals, ho explica Maria Vergés, síndica de la Val d'Aran.
I clar que davant dels episodis climatològics i meteorològics que van viuen de manera suentejada, doncs que la Garona sigui en bon estat i un primer pas en evitar causes com els que viuen en 2013.
Aquesta petició va tenir lloc arrel d'una reunió amb els ajuntaments de Bussós, Les i Viella, que van ser gran part dels afectats per aquestes riuades, quedant-se incomunicats perquè la carretera nacional 230 es va esfondrar en diversos trams i l'aigua va entrar dins del poble causant gran destrucció a comerços i vivendes.
En cultura, el Festival Internacional de Cinema Documental Musical Inèdit portarà a Barcelona del 23 d'octubre al 2 de novembre grans històries al voltant de bandes i artistes com Depeche Mode, Boy George, Antonio Flores o Joan Dausà. El certamen programa estrenes diàries i comptarà amb una cinquantena de convidats com Víctor Manuel, Leiva o el Gitano de Balaguer, David Navarro.
Durant els dies de festival es projectaran 71 documentals. S'inaugurarà el 23 d'octubre amb la projecció de Spinal Tap 2, The End Continues, i es podran veure grans històries sobre bandes de renom, com el film Depeche Mode M o Boy George and Culture Club. També en l'àmbit nacional, amb Flores para Antonio, un retrat íntim d'Antonio Flores, o el llargmetratge La Gran Bogeria, sobre el projecte de Joan Dausà d'omplir el mateix any el Sant Jordi i el Palacio de Vistalegre. El director artístic del festival, Toni Carol, ha reivindicat la importància de l'inèdit.
Aquí veus que moltes històries, com la música, ajuda a que la gent construeixi comunitat i construeixi vincles. No estigui tothom tan aïllat i tan en el seu micromón que a través de la música ens expliquem a nosaltres mateixos i com a societat i com a món. I sempre estem convençuts que és una de les millors maneres d'intentar treure l'entrellat d'aquest món tan absurd i tan boig.
Entre la cinquantena de convidats destaquen Joan Dausà, Alba Flores, Leiva, que presenta Hasta que me quede sin voz, Víctor Manuel, amb Solo pienso en ti, o el Gitano de Balaguer, protagonista del documental que porta el seu nom.
I també en cultura, la Sala Trono de Tarragona dona el tret de sortida a la temporada de tardor amb una programació que vol sacsejar el públic a través de més d'una dotzena de muntatges. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
La línia és clara, combina comèdia, drama, música i teatre documental amb un esperit plural i compromès que aposta tant pel talent consolidat com per les companyies emergents. L'actor David Verdaguer inaugurarà el cicle els dies 3 i 4 d'octubre amb Dos Senyoros, un espectacle de cabaret i humor compartit amb el pianista Òscar Marchancoses. El director de la Sala Trono, Joan Negrier, ha volgut posar en valor l'èxit de la temporada d'estiu.
Podem dir que vam fer la temporada passada un 75% d'ocupació amb 3.002 espectadors. Però això no és només significatiu per nosaltres, sinó que hem aconseguit en aquest espai una fita històrica, que és que l'última producció de la Sala Trono, la mare, el dimoni i jo, Hem aconseguit una cosa que crec que poques sales a fora de Barcelona poden dir. Hem fet una temporada teatral aquí.
Altres obres destacades de la cartellera seran El noi de la mare, el dimoni i jo, o el celebrat You Say Tomato.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Hola, Lali, t'explico cosetes perquè tenim tres partits en directe avui. En bàsquet acaba de finalitzar el retorn de l'Eurolliga masculina. El partit del Barça, com dèiem, ha acabat a Sofia davant el Hapoel Tel Aviv i els blaugranes han caigut clarament davant el conjunt israelià per 103 a 87. També tenim partit d'handbol al Mundial de Clubs que es disputa a Egipte. El Barça l'està jugant i es troba ara mateix al descans davant l'Al Ahly, vigent campió africà i anfitrió de la competició. El partit, com dèiem, es troba al descans i el Barça guanya per 14 a 8. I també en futbol tenim Copa de la Reina, setzens de final, duel eliminatòria a partit únic i és un duel amb enfrontament català entre l'AEM i l'Europa, que es troben a Lleida amb l'objectiu d'accedir a vuitens i rebre un equip de la màxima categoria a la següent ronda. Per tant, el partit es troba també al descans i de moment guanyen les escapolades per 0 a 1. Encara del futbol, el Barça activa el xip de la Champions en la prèvia del partit de demà a Montjuïc davant el PSG. El conjunt francès, vigent campió europeu, arriba amb les baixes confirmades de Kvaratskhelia, Doué, Dembélé i Marquinhos. A la prèvia del partit han sortit a parlar Hansi Flick i Pedri. El tècnic alemany pensa que Lamine Yamal encara té molt marge de millora.
The next level, però per passar al següent nivell, un o dos esclavons més, i jo crec que ell ho pot fer, però s'ha d'esforçar molt. I això és el que necessita. No es tracta només de jugar amb la pilota, a futbol amb la pilota, sinó també de defensar. I crec que és el que necessitem de tots els jugadors, no només d'ell. A great player with a ball like him and és un gran jugador amb la pilota com ell i això és el que fa la diferència, sí.
I de la seva banda, Pedri ha previst un partit molt atractiu per part de tots dos equips.
Es un partido que los dos equipos queremos tener la pelota y está claro que quien domina el medio del campo pues se va a llevar mucha parte del partido y bueno, vamos a salir con eso, con todo, a intentar dominar como solemos hacer, a presionar alto, como somos un equipo valiente desde que vino Flick y creo que es lo que conseguiremos hacer.
I una coseta més, perquè demà comença el Mundial de Clubs a l'Argentina d'hoquei patins. El Barça debutarà davant el Landes Talleres argentí a 9:45 de la nit.
Moltíssimes gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià, la redacció, Jordi Cervantes, als esports, Montse Hugueta, coordinació, i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
Aquí, amb el mòbil, escoltant la ràdio.
Ja ho fas a través de radiolescala.cat?
I tant, això sempre.
Ja saps que hi ha novetats per aquesta temporada.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.